les notícies de la Cala Ràdio. Edició migdia.
L'alcalde de l'Ametlla de Mar, Jordi Gazeni, assumeix la presidència en funcions de l'AMI.
La portada.
El fins ara vicepresident primer agafa el relleu de l'alcaldessa de Vilanova i la Geltrú, Neus Lloveras, que ha renunciat aquest dimecres al seu càrrec. Gazeni serà president fins la pròxima assemblea de l'Associació de Municipis per la Independència. Lloveras ha anunciat aquest dimecres al migdia que retira perquè l'AMI mereix una presidència que pugui estar al 100% del càrrec i opina que ella no ho pot estar perquè ja està finalitzant amb la seva carrera política. Així, la ja expresidenta de l'entitat considera que algú en plena activitat política ha de presidir l'organització.
Per poder continuar donant un bon servei a l'entitat i per no fer nosa, perquè crec que no sóc la persona més adequada, cal que em retiri i, per tant, he presentat la meva renúncia a la presidència de l'AMI. Per aquests motius, crec que l'entitat es mereix. És una entitat que representa 800 ajuntaments, per tant, una entitat potent, i es mereix que tingui al capdavant un president que pugui estar al 100%. Jo en aquests moments no hi puc estar, perquè ja estic finalitzant la meva carrera política i, per tant, crec que és millor que sàpiga deixar-ho, per això ho poso sobre la taula, i que pugui assumir la presidència una persona que estigui en plena activitat política i que pugui continuar amb la força que jo he intentat tenir durant aquests 2 anys que he estat presidenta.
L'AMI es reunirà a mitjans de març per decidir qui ocupa la presidència, que ara de manera provisional passa en mans de l'alcalde de l'Ametlla de Mar. Gazeni, que ha agraït la feina feta amb Lloveras, assegura que des de l'entitat continuaran treballant amb força per ser un actor important en les decisions transcendentals de país.
Ho fem amb molta serenitat, amb tot el recolzament de tots els costats, o sigui, igual del partit, Esquerra Republicana, com de tot l'equip que conforma l'AMI, i també de tota l'executiva, que també val a dir que ho hem portat molt bé, hem pres sempre les decisions conjuntament, tots els partits polítics que la conformem, tots els alcaldes que la conformem, i aquí és tirar endavant amb aquesta vocació de servei i a ser útils per aquest període que es preveu breu, fins a l'assemblea, i que veurem com se va desenvolupant, perquè aquestes setmanes són també setmanes on hi haurà activitat, hi haurà moviments que són importants i capdals per a l'estat.
Més temes, un informe de la Càtedra d'Economia Local i Regional de la URB relaciona per primer cop la disminució de l'ocupació a les Terres de l'Ebre amb la pèrdua de població activa dels últims anys. Així, la reducció de l'índex d'atur d'un 17% registrada entre el 2011 i 2016 coincideix amb una disminució de la població activa de més de 9.800 persones. Francesc Callau.
El director de la càtedra, Juan Antonio Duro, apunta que el territori no només ha experimentat una pèrdua de població immigrant durant els últims anys, sinó que el problema radica en una estructura poblacional envellida i l'emigració de molts joves que marxen a estudiar i s'estableixen per la manca d'oportunitats laborals a altres llocs de Catalunya.
Terres de l'Ebre i les 4 comarques, en efecte, entre el 2011 i el 2016, baixada de població i baixada d'atur registrat coincideixen. Això no passa tant a Catalunya, on ha baixat l'atur registrat, però la població apenas ha baixat. En el nostre cas, ja en la baixada de l'atur registrat hi ha un component de baixar la població. Nosaltres hem fet una correlació en tots els municipis ebrencs entre la baixada absoluta de l'atur registrat i la baixada absoluta de la població, i és una correlació bastant significativa. Per tant, els municipis amb major reducció de població són municipis on més ha baixat l'atur. Això en termes absoluts. En termes percentuals ja no és tan clar. Òbviament, la demografia en afecta, però aquí també en la variació de l'atur s'incorporen altres factors com la creació d'ocupació.
Tot plegat obliga a posar el focus sobre els problemes demogràfics i econòmics que pateixen les Terres de l'Ebre, amb una població envellida i un teixit socioeconòmic feble, fins i tot a les zones urbanes. Malgrat la previsió que en el futur aquest ritme poblacional de creixement s'aturi, Duro alerta que el saldo migratori extern serà negatiu.
La demografia de Terres de l'Ebre només es recuperarà si, un, tornem a captar emigrants estrangers, i això voldria dir un canvi clar en el cicle econòmic que passés a ser expansiu. 2, que es frenés el saldo migratori cap a la resta de Catalunya. Això és complicat perquè la gent vol estudiar oferta formativa que no hi és a Terres de l'Ebre. I tres, que siguem capaços de retenir i captar talent que rejuveneixi una mica l'estructura per a edat de Terres de l'Ebre. No? Això vol dir que tant els que s'han anat a estudiar que tornin cap aquí en algun moment, i dos, que tinguin nous efectius. Òbviament, això només passarà si, un, tenim una economia atractiva, dos, tenim un territori atractiu, tres, si apliquem polítiques de captació de talent i retenció de talent.
Canviem d'assumpte. El ministre de Foment, Íñigo de la Serna, ha assegurat que el govern espanyol està treballant intensament per fer efectiu el desviament obligatori de camions del tram ebrenc de l'N340 a l'AP7, però ha evitat posar-hi data. De fet, ha dit que la data de l'1 de gener amb què s'havia treballat fins ara era estimada i orientativa i ha negat que s'anunciés oficialment.
La fecha a la que se han referido algunos medios de comunicación y creo que también algunos representantes institucionales, 1 de enero, hasta lo que yo sé, y puedo equivocarme, no es una fecha que haya figurado en ningún documento escrito ni que haya sido enunciada. Puedo equivocarme, insisto, pero al menos yo no lo creo haberlo hecho por parte de ningún alto cargo del Ministerio. Probablemente haya sido una fecha estimada, orientativa, que se aportara por parte de la Generalitat, y desde luego es un escenario en el que hemos venido trabajando, ¿no? Pero la complejidad de los trámites que se están llevando a cabo no ha hecho posible que todavía se haya podido cerrar de forma definitiva.
De la Serna ha afegit que l'acord formal amb la concessionària ja està fet en quant a contingut i que amb la Generalitat s'estan establint les condicions per la regulació del trànsit. Un altre dels factors que s'han endarrerit la posada en marxa és la tramitació interna al govern espanyol per disposar dels 12 milions d'euros necessaris per bonificar els desplaçaments. Unes bonificacions que rebutgen frontalment des de la Federació Empresarial d'Autotransport de la demarcació de Tarragona. Els transportistes que volen tornar a les mobilitzacions per demanar inversions a les carreteres del territori diuen sentir-se criminalitzats. Joan Lluís Aymat és el secretari general de la patronal del transport.
Els camions han de treballar, han de fer la seva feina, han d'utilitzar unes carreteres, i el que nosaltres voldríem és poder utilitzar unes carreteres correctes i que fossin segures per tothom. I si això no passa, no és per culpa nostra. És perquè algú pren decisions en base a uns criteris de garantia d'uns drets o d'uns beneficis econòmics que tampoc són els nostres. Perquè una altra vegada tornem a insistir, al final l'única que no perd mai en totes aquestes qüestions és la concessionària. De fet, són els mateixos que no han executat les inversions necessàries, són els mateixos que són incapaços després d'obrir els trams d'autopista que podrien garantir la seguretat i la fluïdesa del trànsit, els que després ataquen i volen culpabilitzar i criminalitzar a un sector com el del transport, que, torno a repetir, ens sentim víctimes i som, de fet, la baula més feble de tota aquesta cadena de responsabilitats.
I un nou servei d'alta velocitat s'estrenarà el febrer de 2019 entre Barcelona i Madrid i en parada al Camp de Tarragona.
Les notícies.
L'EVA, que arriba per complementar l'AVE, aposta per un nou concepte de viatge pensat per a usuaris, principalment joves, que demanen immediatesa, personalització i pagar només pels serveis que necessiten. Laia Oltra.
Un dels principals reclams serà el preu, que serà fins a un 25% inferior al de l'alta velocitat convencional. El ministre de Foment, Íñigo de la Serna, ha explicat que els bitllets només es podran comprar per internet, que els combois permetran que grups de 6 persones es puguin asseure juntes i que disposaran d'espais per mascotes o per guardar-hi material esportiu.
Más inteligente, más moderno, más funcional, más efectivo, más atractivo para el usuario. En primer lugar, y este es un tema importante, aunque no es el más importante de lo que ofrece el servicio, es que va a tener un precio más bajo. Un precio que en su conjunto será entre un 20 y un 25% más bajo, ¿eh? Con distintos rangos en función de los sectores a los que queremos ir, de los sectores que pretendemos atraer.
Inicialment, l'EVA només s'implementarà a la ruta entre Madrid i Barcelona, amb parada al Camp de Tarragona, per aprofitar el potencial turístic de la zona. La parada final estarà al Prat de Llobregat, prop de l'aeroport. El nou servei, que comptarà amb 5 freqüències diàries per sentit, preveu transportar prop d'un milió de passatgers a l'any.
I acabem contant-los que el Consell Comarcal organitzarà enguany la trobada de la gent gran del Baix Ebre després d'alguns anys de no fer-se. El Consell Consultiu de la Gent Gran ha elegit avui els membres membres que constituiran la comissió organitzadora d'aquesta trobada. La reunió ha servit a la vegada per establir els procediments per millorar la coordinació i comunicació entre les diverses associacions de gent gran integrades en aquest òrgan consultiu i de participació de la institució comarcal.
L'actualitat segueix a la cala rtv.cat.